Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui repassem les notícies més destacades d'aquest dijous a les vies de Sant Jordi Carretero i a la redacció i producció. Sara Cruz, molt bona tarda.
Bona tarda, Mercè.
Avui no sé què passa, Sara, però estem molt contents.
Estem molt contents.
Tant el Jordi Carretero a les vies de so com la Sara Cruz.
Sí, sí.
Per què estem tan contents, Sara?
Mira, perquè demà hi ha un concert molt interessant, que serà a Santa Maria del Pi, a l'Església, un concert benèfic demà, com dèiem, sí, a 8:45 de la nit, amb la participació de la Coral Sant Jordi i també amb la Marina Rossell. La venda d'entrades és a la mateixa catedral i a Ticketmaster.
Sara, també hem de recordar als oients que ens podeu escoltar per internet.
Doncs sí, a www.radioestel.cat, escolta'ns en directe o bé entrant a programació a la carta al programa 7:45.
I, per exemple, si ens vam perdre la recomanació de la Sara del dilluns, també doncs, es pot recuperar.
Exacte, aneu a programació, programació a la carta i ens busqueu el dilluns. I també al perfil de Facebook, el 7:45.
Com també ens poden deixar els seus comentaris.
Exacte, o preguntes.
O preguntes.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb l'Oriol Prado. Ell és de Barcelona, té 37 anys, és enginyer agrònom, es dedica al treball en una empresa de consultoria, també és membre de Cristianisme i Justícia. Entre les seves aficions... No, es defineix com una persona qui cerca i sovint troba l'amor i la llibertat en les persones.
Molt bona tarda, Oriol.
Bona tarda i bon humor a tothom.
Estàs al·lucinant, no?
No, és una molta felicitat i sí? Això és fantàstic, transmetre això als oients, segur que sí.
Oriol, ets membre de Cristianisme i Justícia. Explica'ns, aquesta setmana comenceu a reflexionar sobre la crisi i el futur de la Unió Europea.
Sí, sí, de fet fa temps que reflexionem sobre Europa i quin és el futur que té i sobre la crisi, de fet, un centre d'estudis que es defineix en aquest sentit, doncs, que cerca la justícia, doncs, és evident que és el primer aspecte que tractem molt sovint, no? Uh-huh. Com donar pistes per entendre el que està passant i per donar pistes per sortir-ne d'alguna manera.
Doncs amb aquest seminari sobre la crisi i el futur de la Unió Europea hi col·laborarà l'historiador i periodista Rafael Poch, corresponsal a Berlín del diari La Vanguardia. És un dels experts en Europa que participarà en aquests seminaris que comencen avui. Sí, Oriol, sí. Em sembla, i els dos següents, els dos dijous següents, oi?
Sí, si algú encara hi estigués interessat, doncs sempre es podria apuntar, eh?
Per tant, la convocatòria sí, està oberta.
Està oberta, i tenir Rafael Poch és un petit luxe que podem viure'l, o bé, jo avui no, perquè em teniu aquí segrestat, però és
doncs,
un luxe que tenim.
Sí. Oriol, si et sembla, doncs, tots aquells oients que estiguin interessats en aquest seminari sobre la crisi i el futur de la Unió Europea, us podeu adreçar a la pàgina web www.cristianismeijustícia.net i allà trobareu tota la informació.
Sí, sí, tant.
Doncs bé, avui el que fem és repassar les notícies amb l'Oriol Prado, però abans la Sara ens posa al dia amb els titulars.
La informació del dia, el 7:45.
El nombre de parats s'acosta als 6 milions de persones a Espanya, segons l'enquesta de població activa l'EPA. A banda de l'elevat nombre d'aturats, una altra dada significativa d'aquesta enquesta és que hi ha gairebé 2 milions de famílies a Espanya amb tots els membres sense feina. Aquesta xifra situa el país espanyol com l'estat que té el percentatge d'atur més alt de la Unió Europea. Cal dir que els sindicats reclamen que l'atur es tracti com el principal problema del país. Interior ha elevat al màxim nivell el pla per fer front als robatoris amb violència, que l'any passat van créixer més d'un 6%, i en el cas de les comarques gironines l'augment va ser d'un 86%. Després de participar en la reunió de la Junta Electoral de Seguretat de Castell-Platja d'Aro, el Consell d'Interior recomana als propietaris de xalets que instal·lin alarmes. Més temes d'avui. El procés cap al dret a decidir entra en una nova fase l'endemà de l'aprovació de la declaració de sobirania al Parlament. El conseller de Presidència i portaveu del govern, Francesc Homs, ha admès que es treballa perquè a partir dels 16 anys ja s'hi pugui participar. Una altra idea que ha donat a entendre el conseller és que el referèndum no serà jurídicament vinculant, però sí que tindrà valor polític. La polèmica reforma educativa que impulsa el ministre José Ignacio Wert sortirà més cara del que es preveia en la memòria econòmica de la futura llei orgànica per la millora educativa que ha presentat a les comunitats autònomes i consta que aplicar la nova llei costarà 408 milions d'euros, 5 cops més del previst. Amb aquesta reforma educativa, el ministre d'Educació preveu que reduirà l'abandonament escolar. I en esports, el Real Madrid va empatar i a més talla un gol i amb un avantatge de 2-0 que va aconseguir l'anada del partit de quarts de final al Bernabéu, s'ha classificat. També ho ha fet el Sevilla per les semifinals després de guanyar ahir el Saragossa per 4-0 en el partit de tornada. El Barça juga la primera final avui a les 10 a la Rosaleda contra el Màlaga. Els blaugrana necessiten guanyar en aquest camp o empatar a 3 gols o més.
7:37. El govern d'Andorra destina 1 milió d'euros a 2 programes per fomentar la contractació indefinida de 333 persones. Ens en dona més detalls a aquesta hora des de Ràdio Principat. Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. El govern d'Andorra ha creat 2 nous programes d'ocupació destinats a empreses de qualsevol sector per tal de fomentar la contractació de persones desocupades de manera indefinida. Un dels programes va destinat a desocupats amb formació o experiència en el lloc de treball, mentre que el segon inclou un procés formatiu a través de la pràctica professional per permetre el reciclatge de persones desocupades. El ministre de Justícia i Interior d'Andorra, Xavier Espot, explica els diners que es destinaran als programes de foment de la contractació. Preveuen beneficiar fins a 333 desocupats.
El govern ha pretès destinar una partida pressupostària d'un total de 2.200.000 euros per als programes ocupacionals, 1 milió dels quals es destinaran precisament a aquests 2 programes, quins reglaments hem aprovat en data d'avui. De fet, 500.000 euros per cadascun d'aquests 2 programes.
En el primer cas, l'empresa haurà de fer un primer contracte de 6 mesos, prorrogable durant 6 mesos més, i seguidament un segon contracte indefinit per la qual cosa podrà percebre un total de 2.850 euros de subvenció. El segon programa preveu un primer contracte de 6 mesos i un segon contracte indefinit i les empreses podran rebre una subvenció total de fins a 4.500 euros.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Una altra pertorbació ens ha creuat aquesta matinada. Molt d'aire fred. Aquesta situació ha obert les portes al vent de nord a partir d'aquesta tarda. Si aquesta setmana estem parlant de sistemes frontals que ens creuen cada dia, demà serà una excepció. Estarem entre 2 pertorbacions i la que s'acostarà arribarà la matinada del dissabte. Per tant, demà farà sol, cel serè durant gran part del dia. Tot el territori només hi haurà algunes nuvolades al vessant nord del Pirineu. Temperatures una mica més altes.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. La dona és ajuda per a l'home, com l'home és ajuda per a la dona. En el seu encontre s'acompleix una concepció unitària de la persona humana, basada no en la lògica de l'egocentrisme i de l'autoafirmació, sinó en la de l'amor i de la solidaritat. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ofereix un fragment de la doctrina social de l'Església.
Aquest divendres de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A 8:45 entrevistarem el bisbe ortodox Serafim de la diòcesi bielorussa de Bobrusk i el del patriarcat de Moscou. A la tertúlia ens acompanyaran Salvador Aragonès, Lluís Foix i Ignasi Ferreres. Una mica després de les 9 tancarem la Setmana de la Unitat dels Cristians amb el delegat d'Ecumenisme a Barcelona Jaume González Agapito i el pastor evangèlic Felip Carmona. També repassarem l'actualitat de l'Espanyol i de les seccions del Barça. En l'última mitja hora, tot sobre cinema i televisió i els atractius viatges i pelegrinatges del club més amics. Tot això i més aquest divendres de 8 a 10 del matí al primer cafè de Ràdio Estel.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Concert benèfic a Santa Maria del Mar el 25 de gener a 8:45 del vespre amb la Coral Sant Jordi i Marina Rossell. Venda d'entrades a Santa Maria del Mar i Ticketmaster. Un concert únic en un marc incomparable a favor de la restauració de les campanes de Santa Maria del Mar. Especial i irrepetible.
Doncs quan falten gairebé 2 minuts i mig per arribar al punt de 3:15 del vespre, avui repassem les notícies del dia amb Oriol Prado, enginyer agrònom i també membre de Cristianisme i Justícia. El nombre d'aturats s'acosta als 6 milions de persones segons l'enquesta de població activa l'EPA. En concret, durant l'últim trimestre de l'any passat, el nombre d'aturats va pujar i, per tant, l'atur ja suposa el 26% de la població activa.
Segons aquesta enquesta que difós l'Institut Estadístic, l'ocupació va caure en més de 363.000 persones al quart trimestre del 2012. A Catalunya la taxa d'atur és del 23,94%. L'últim any la xifra d'aturats a Catalunya ha pujat en gairebé 110.000 persones al 2012 respecte a l'any anterior. A banda d'aquest elevat nombre d'aturats, una altra dada significativa d'aquesta enquesta és que hi ha gairebé 2 milions de famílies a Espanya amb tots els membres sense feina. Aquesta xifra situa Espanya com l'estat que té el percentatge d'atur més alt de la Unió Europea. Els sindicats miren que revisi aquestes dades.
Oriol, sí, pots començar. Estava mirant una altra notícia, si et sembla. Si vols, ho comentem, però és que també teníem avui l'ull posat a Davos, perquè també se n'ha parlat d'aquesta xifra d'atur. Si vols, recollim les notícies, llavors així tenim fons d'anàlisis perquè puguis comentar a fons. Perquè, com dèiem, Angela Merkel ha avisat que cal continuar amb les polítiques d'austeritat a l'eurozona. L'elevat atur a Espanya ha estat contemplat com un exemple de les dificultats actuals al Fòrum Econòmic Mundial que s'està celebrant aquests dies a Davos. Per la seva banda, el primer ministre britànic David Cameron ha defensat els seus plans per negociar un canvi en les relacions amb la Unió Europea.
Doncs si comencem parlant d'Angela Merkel, la cancellera alemanya, que ha demanat avui que els líders europeus continuïn endavant amb la seva agenda de reformes estructurals, tot i la mala situació econòmica actual. Si Europa està en una situació difícil avui, hem d'aplicar reformes estructurals avui per poder viure millor, ha assegurat Merkel a la seva intervenció al Fòrum Econòmic Mundial de Davos. Segons la cancellera, sovint es necessita pressió per aplicar les reformes estructurals. I si et sembla bé, parlem també de la intervenció al Fòrum Econòmic de Davos del primer ministre britànic David Cameron, que ha explicat avui mateix la seva proposta de referèndum sobre la permanència del país a la Unió Europea, que ha dit que no vol dir donar l'esquena a Europa, sinó fixar les bases perquè sigui més flexible i més competitiva de cara al món.
Gràcies.
Doncs bé, unes polítiques d'austeritat que ens estan reclamant des d'Alemanya i des de Davos, que encara té més profunditat com a fòrum, que s'estan demostrant poc útils. De fet, aquestes dades d'ocupació després d'una reforma laboral duríssima que ha vingut marcada molt per aquestes exigències que venen des d'Europa, estan duent a una situació molt insostenible per moltes famílies d'aquest país i caldries començar a pensar en polítiques alternatives a aquesta austeritat que ens estan imposant. Hi ha un perill de fractura social molt evident i aquestes polítiques d'austeritat ens estan duent cap aquí, cap a unes desigualtats més grans entre aquells qui encara mantenim la feina i aquells que estan quedant al voral. I això és un perill per la construcció de la societat que volem tenir.
Clar, és que segons l'enquesta de població activa feta pública avui, l'EPA ens assegura que hi ha gairebé 2 milions de famílies a l'estat espanyol amb tots els membres sense feina.
Això suposa un nombre molt elevat, al voltant de, podem parlar de 8-10 milions de persones que tenen ingressos mínims mensuals dels 400 euros d'ajuda de renda mínima d'inserció i que difícilment poden tirar endavant aquestes famílies. En canvi, ens estem oblidant en tot moment de pensar polítiques que potenciïn el sector productiu, de pensar en polítiques actives d'ocupació. Al contrari, s'han retallat al màxim, no hi ha política activa d'ocupació en aquest país. I, és clar, les úniques polítiques que s'estan duent a terme són una reforma laboral duríssima que ens està duent cap aquí. Bé, caldríem que com a societat ens plantegéssim cap on estem conduint el país, està clar.
Oriol Prado, com a societat europea, en relació amb el que ha comentat avui David Cameron des de Davos, ell el que vol és fixar les bases perquè sigui més flexible i més competitiva al món, aquesta Unió Europea.
Bé, en primer lloc, parlar David Cameron, que ahir va posar sobre la taula un referèndum a Gran Bretanya referent a si volien continuar a l'Europea, doncs sembla que no, potser no és la persona més adequada per posar quines són les polítiques a nivell d'Unió Europea que hem de tenir. Però sí que és evident que ens hem de replantejar moltes coses. Ens hem de replantejar cap a on volem construir aquesta Europa i on ens està duent. I sembla que les polítiques que han imparat fins avui, les polítiques de caire neoliberal bastant evident, no sembla que ens estiguin duent a solucionar els problemes que ens està portant aquesta crisi, és evident.
Uh-huh. Com a anàlisi d'aquests resultats que avui coneixem d'aquest EPA, d'aquest 26% de la població a l'atur, el Ministeri d'Economia avui ha assegurat que no es crearà nous llocs de treball fins a finals d'aquest 2013 o bé principis del 2014. Uh-huh.
Bé, en principi, el primer que caldria pensar és que aquesta no és una solució. És a dir, jo entenc que des del Ministeri que haurien de pensar és quines són les vies per solucionar aquest problema. Jo estic molt d'acord que és evident que hi ha d'haver unes polítiques, uns canvis de política estructural, uns canvis estructurals. Potser no estaria tan d'acord en els que s'estan aplicant. No obstant, cal donar solució a curt termini també. És a dir, hem de pensar les coses a llarg termini i jo hi estic molt d'acord i penso que s'ha de pensar les coses a llarg termini. Potser no és la manera que ho faria jo. En tot cas, bé, potser no, segur que no ho és. En tot cas, sí que aquesta gent que s'està quedant laboral s'hi ha de donar una solució que no és a llarg termini, que és que demà han de tenir un plat a taula.
Oriol Prado, avui repassem les notícies amb l'enginyer agrònom i també membre de Cristianisme i Justícia. Repassem altra notícia que preocupa i molt a la societat catalana aquests dies. El Departament d'Interior de la Generalitat ha elevat avui al màxim nivell el pla per fer front als robatoris amb violència, que l'any passat va créixer més d'un 6% a casa nostra. En el cas de les comarques gironines, l'augment va ser d'un 86%. Sentim el conseller d'Interior, Ramon Espadaler.
Que estigui elevat a nivell 1 vol dir que hi podem esmerçar doncs, més recursos de tot ordre en el camp del que és pròpiament la investigació, que accentuem, si cal, encara més totes aquelles qüestions relacionades amb la coordinació entre els diferents cossos policials i, sobretot, que tenim un prisma més ampli que ens ajuda a donar doncs, més resposta.
Bé, declaracions d'avui de Ramon Espadaler, conseller d'Interior, després de participar en la reunió de la Junta Local de Seguretat de Castell-Platja d'Aro. El conseller d'Interior també ha recomanat als propietaris de xalets d'aquella zona que hi instal·lin alarma, Sara.
Recordem, aquesta onada d'assalts violents s'està estenent més enllà de les comarques de Girona. Aquest dimecres n'hi ha hagut una a Granollers, concretament en una masia situada al camí de Can Julianet, al barri de Palou, on viuen dos homes grans. Els lladres van lligar i encaputxar les víctimes i les van colpejar durant hores per mirar d'obtenir informació per aconseguir el botí. Un dels homes assaltats va rebre forts cops al cap, cosa que li va provocar una hemorràgia que va aconsellar traslladar-lo a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, on continua encara ingressat en estat greu. Els Mossos d'Esquadra han obert una altra investigació per intentar identificar i detenir de nou els autors d'aquest assalt.
Bé, aquí revertiria una mica l'argument que he fet abans, no? A curt i llarg termini. Aquí ara estem aplicant polítiques a curt termini, penso que necessàries. És evident que no és bo ni sa per una societat tenir aquests problemes i, de fet, sembla que són polítiques que estan tirant endavant perquè sembla que s'ha reduït els assalts a masies o cases aïllades, però hem de pensar a llarg termini també. i amb una societat ideal que tots voldríem, doncs no hauria d'existir aquesta dificultat. I pensar com solucionar aquest problema no és amb més seguretat, no és amb més policia, sinó que probablement és amb més educació, amb més possibilitats perquè la gent no estigui a l'atur, i per tant donar o plantejar i per tant assignar els recursos necessaris per tirar endavant aquestes polítiques, penso que és ideal. I per tant, penso que cal fer un plantejament d'on van els nostres impostos, no? Per davant d'educació, doncs sí, jo defensaria molt que s'inverteixin molts diners en educació, i en sanitat, i en benestar social, etc. Probablement no de la mateixa manera que ho preveu el ministre Wert, però sí que ho plantejaria. I això ajudaria, evidentment, a evitar que hi hagi gent que pugui pensar que la solució per canviar o per aconseguir una riquesa és assaltant cases.
Oriol, doncs sembla que ens hagin escoltat perquè ens arriba una última hora des de Perú, em sembla, Sara, perquè el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha anunciat
doncs sí,
una nova mesura.
Sí, concretament des de Lima, on és de viatge, ha anunciat des del Perú, com dèiem, la pròrroga automàtica de l'ajut de 400 euros mensuals per les persones a l'atur que ja tenen exhaurit aquest subsidi de desocupació. L'ajuda es continuarà pagant fins que l'atur, que ara és, recordem, del 26% de la població activa espanyola, se situï per sota del 20%.
Sens dubte és una bona notícia, però no toca l'arrel, i es donem el mateix.
Pot ser tapa la ferida.
Tapa la ferida.
Però no cura.
I cal tapar la ferida, és evident. Però aquesta ferida hi continua sent, i aquesta gent amb 400 euros continuen sense poder viure amb la dignitat que tots ens semblaria adequada. Per tant, benvinguda sigui la notícia, és insuficient.
Avui repassem les notícies d'aquest dijous amb Oriol Prado. Ell és enginyer agrònom i també membre de Cristianisme i Justícia. Una altra notícia del dia, bé, era d'ahir i també ho ha estat avui, el Parlament de Catalunya ha obert el camí cap a l'autodeterminació. En el primer ple de la desena legislatura, la Cambra Catalana va aprovar ahir la declaració de sobirania pactada per Convergència i Unió, recordem Esquerra, Iniciativa, que reconeix Catalunya com un subjecte polític, jurídic i sobirà i que reivindica el dret dels seus ciutadans a decidir el futur.
Ara el govern català estudia que els més grans de 16 anys puguin participar en la consulta sobre l'autodeterminació. El conseller de Presidència, Francesc Homs, ha considerat important no calcar el cens electoral. En aquest sentit, el conseller ha parlat de permetre participar-hi els majors de 16 anys, com ha dit, literalment, un dels elements que ens permetrien poder fer una consulta que fos això, que fos consulta i que no fos allò que ells diuen que és competència de l'Estat. Sentim Homs en declaracions a RAC1.
Potser sí que ho podríem plantejar en aquests termes, de que es pogués votar a partir dels 16 anys, que poguessin votar aquelles persones que, i participar aquelles persones doncs, que en un altre tipus de procés doncs no ho poden fer. Una de les coses que hauríem de fer és no calcar el que determina, el que delimita el cens electoral en aquests moments a casa nostra.
En tot cas, des de la Generalitat no entenen per què el govern espanyol es nega que Catalunya pugui fer una consulta sobre el dret a decidir. Són declaracions del programa El Primer Cafè de Ràdio Estel, del secretari d'Organització de Convergència Democràtica de Catalunya, Josep Rull, que feia aquest mateix matí. Escoltem-lo.
No, nosaltres el que hem de mirar és, el que no podem entendre és com és que allò que és possible al Regne Unit i a Escòcia, allò que va ser possible a Canadà i al Quebec, no pot ser a l'Estat espanyol. No ens entra al cap com tres estats democràtics. Hi ha dos que donen vies adequades perquè un poble es pugui expressar i un altre que es tanca amb rotunditat.
Mentrestant, el PSC ha advertit de possibles sancions als 5 diputats discurs. El número 2, Maurici Lucena, que no ha volgut dir què farà la direcció, ha comparat la seva actitud amb una indisciplina professional, a la qual ha dit que caldrà veure com s'aplica el reglament sancionador del grup parlamentari del PSC.
I mentrestant, la secció catalanista del PSC ha demanat a la direcció que prengui nota de la votació d'ahir al Parlament i faci un gir en la política nacional si no es vol convertir en un partit residual a Catalunya.
Bueno, aquí hi ha dos o tres temes importants a comentar, però en primer lloc m'agradaria dir que afavorir a qualsevol acció democràtica que demani l'opinió o el que vol el poble, doncs em sembla una cosa molt positiva i, per tant, endavant amb el referèndum, aviam si som capaços com a país de construir. Jo crec que finalment ho aconseguirem. Això és una opinió personal, també. Després hi ha hagut dues tensions internes molt importants, tant la Convergència i Unió, que hi ha hagut una tensió entre els dos partits de manera important, i dins el PSC també entre les dues ànimes, no? L'ànima més catalanista i la més espanyolista del PSC. Per tant, això indica que és una notícia, doncs, que genera tensió o discussió dins dels mateixos partits, i això penso que és bo, perquè això pot generar, doncs, una major justificació del per què sí o per què no de la independència i del dret a decidir, evidentment, està clar. Però donar opció al poble a decidir sempre penso que és interessant.
Oriol Junqueras ahir mateix deia que amb aquesta declaració de sobirania el que no es volia és donar un pas a la independència a priori, sinó ser demòcrata, no?
Sí, en aquest sentit, el pas enrere que es va fer de treure el concepte d'independència o sobirania explícita de la declaració, penso que ha sigut molt important, perquè el que s'està posant sobre la taula és la possibilitat d'anar a votar, i això és bo,
Doncs, Oriol Prado, si et sembla, fem una aturada ara.
Perfecte.
Fem una aturada, i com cada dijous, perquè el David Bueno, que ja el tenim aquí, doncs ens parla avui d'un fenomen musical. En aquest cas, avui ens parla de Blaumut. Molt bona tarda, David.
Hola, què tal, Mercè? Molt bona tarda. Escoltem això, és Bicicletes. Som Blaumut, el gran moment d'aquest grup ja ha arribat. Els seus seguidors ho estaven esperant des de fa molt temps i finalment allò que al principi era només un somni s'ha fet realitat. Tres mesos després de presentar el seu disc, El Turista, ha deixat arribat els dos primers concerts oficials d'aquesta formació i, al contrari del que més d'un s'esperava, res de nervis ni pànic en el directe. L'expectació era tanta que el Teatre Alexandre de Barcelona va replegar en tots dos concerts una gran fila de persones que es van concentrar a les seves portes esperant l'hora d'inici del concert. En l'ambient es palpava que hi havia ganes per veure la posada en escena d'un disc que la gran majoria l'ha escoltat i l'ha reescoltat més d'un cop. I, de fet, un cop a dins, la gent ja començava a xiular demanant que comencés el concert, i així va ser, a l'estil de Blaumut, cançons pausades però intenses al mateix temps, escrites en un llenguatge natural i directe que contribuïen a crear part de la seva màgia. Els instruments estaven escollits tots per donar un resultat acústic que el mateix públic agraeix. Tot plegat també amenitzar per una comicitat i humor planer per acostar-se al públic. El fet és que l'objectiu de Blaumut no és mitificar-se, sinó transmetre i acostar les seves cançons, creant una atmosfera natural que ajuda els seus seguidors a submergir-se en un món on s'activen tots els sentits. Aquest és el món de Blaumut. Us convidem a entrar-hi. Dilluns perfecte, bicicleta sense mans,
tinc un pas de zebra nou recent pintat. Oriol Prado, Blaumut.
Oh, està molt bé, això, eh? Sona molt alegre.
Els havies escoltat?
No, de fet, no els coneixia. I, bueno, penso que tenen futur. Tenen futur.
Tenen la seva cançó, com és aquesta cançó, ara s'ha parlat d'Alçada al cel, la cançó del xiulets, no?, que s'ha fet famosa, fa molt i sal.
Ah, molt bé.
Però bé, ja hem sentit, gràcies al David Bueno, doncs, que tenen altres temes bastant interessants.
Molt interessant, molt interessant, i tant.
Bé, Oriol Prado, moltíssimes gràcies per compartir les notícies del dia amb el 2 de 8. T'esperem d'aquí uns dies.
Perfecte, gràcies a vosaltres.
Doncs fins aquí el programa d'avui. Salutacions del Jordi Carretero, les vies de so, Sara Cruz, de la redacció i producció, com també el David Bueno, i de qui us ha parlat Mercè Regat. Tot seguit us deixem amb Carla Gràcia i el seu programa Plusvàlua. Que vagi molt bé. Molt bona nit.
Ràdio Estel.